Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.
París
i Londres.
Ja estem així, un dia més, una setmana més. Avui fa molta calor ja.
Ja sí, es
un
nota,
dia
eh?
De primavera.
Es nota molta calor, tu. Bé, ja sabeu que el nostre patrocinador, el Bar Daniel, és un bar tradicional de Pego, amb unes tapes molt típiques del poble i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta... per xuplar ses dits, i tot això per encàrrec, clar. El bar que és menester anar, si vens a Pego, ja ho sabeu, el Bar Daniel.
El nostre patrocinador.
I si eres de Pego, pues també motos anem també. Ah. I aquí estem així.
Pues bé, bueno, va.
Bé, a veure, a final de febrer, el meu amic em va dir que anava a córrer 100 quilòmetres. Jo dic, 100 quilòmetres? Jo dic, home, però tu has fet alguna marató? Fa, no. Jo dic, això és com anar a Marte i no entrenar-se anant a la Lluna. Clar, és una persona molt especial perquè això no ho poden fer tots. En Pego ja m'entera que n'hi ha uns 3 o 4 que han fet carreres d'ultrafondo de 100 quilòmetres i algú, inclús algo més. És una barbaritat.
Això es diu ultrafondo?
Sí. No, Vicent?
No sé com es diu, però...
Troba que sí, ultrafondo. És que n'hi ha... Avui en dia fan algunes coses que diu, serà possible... Però en algunes condicions encara jo trobo que té més mèrit, no?
Però, sí. Però són... 42 quilòmetres, que és una marató, que ja ho trobo pesat,
42 i
100 quilòmetres...
Més del doble.
Més del doble, efectivament. Això és molt, no? Bueno, però això es pot fer, vull dir, sense parar? Vols dir?
El donen unes hores. Però també n'hi ha punts on, per retirar-se. O sigui, ja saben que moltíssima gent comença i no ho acaba. I no pots torpar-te tampoc, però jo trobo que la persona que millor mos ho pot contar, perquè encara ho té tendre, el record és Juan Salvador Miralles Puig, benvingut a Pego, París i Londres.
Benvingut, la veritat és que m'alegra que m'hagueu convidat sí, a la ràdio de Pego a parlar d'una cosa que per a res pense que és meritòria meu, més allà de l'esforç que implica i les ganes d'arribar a un objectiu que us planteja. Com bé has dit, Ferran, hi ha més gent al poble que ha fet carreres d'aquest perfil, ultres, inclús més llargues que la que he fet jo. Els meus respectes i consideració de cara a esta gent, que els noms no apareixen i sí que apareix el meu. És una carrera ambiciosa, és una carrera que implica, pues, com ja he dit, molta dedicació, compromís, disciplina, si cal dir, i moltes ganes, inclús quan tu no les té. Perquè el fer tant de quilòmetre en un període de temps, que en aquest cas eren 24 hores el període límit, i com també has dit tu i Ferran, jo amplie la informació, i és que podies parar-te, i tant que podies parar-te, però hi havia punts concrets al llarg de la carrera els quals, si en un temps límit no els havies passat, quedaves automàticament desqualificat.
Quanta gent va eixir?
L'inscripció màxima eren de 1.500 corredors, corredores, dels quals un percentatge, a lo millor d'un 15, un 20%, varen, abans del dia de la carrera, varen posar a la venda seus dorsals.
I tu vas ser un dels que va comprar.
Aleshores va ser jo qui, oportunista, influenciat per una tercera persona, bueno, per una segona persona en aquest cas, que és la meva parella, i que em pega 7.000 voltes a mi a l'esport, em va motivar, per dir-ho així.
Però això ja, ja dona una informació de que preparat està, o sigui, no l'haveres d'acabar, però que no era un objectiu que anaves
no,
preparat.
No, jo,
és veritat, a última hora el vas comprar el dorsal.
Sí, sí, sí. Jo he estat tota la vida corredor, ja des de quan era xavaliu, i he participat en moltes carreres populars, amateurs, i seguís sent un corredor. Però ja en fa uns quants anys vas deixar de participar en carreres. Jo corria asfalt i, com he dit, he fet moltes carreres d'asfalt. Un dia vaig provar a fer muntanya i em va enganxar de tal manera que vas deixar l'asfalt a una banda i la muntanya ha sigut algo meravellós per a mi, no sols a títol com a esportista aficionat, amateur, de poble, de popular, diguem, si aquesta és la paraula adequada o adient al que estic dient. I d'aquell moment a les hores d'avui, pues he seguit corrent, però sense participar ja fa uns anys a cap carrera. En aquest cas va ser, i torne a fer menció a la meva parella, qui ella em va dir que volia fer aquesta carrera, i jo li vaig dir que, en aquestes paraules, que em pareixia una barbaritat. El meu desconeixement, més enllà del que feia, que eren 10Ks i mitges maratons, pues, més enllà d'això em pareixia
bueno, i ara que ha passat temps,
un despropòsit.
Trobes que és un despropòsit i una barbaritat, ara que l'has feta i l'has acabat?
No, no és un despropòsit ni és ninguna barbaritat, però sí que exigeix el que ha dit antes, no? Un compromís i una dedicació regular per tal d'arribar en les millors condicions possibles a meta i no punxar a meitat de camí. És una carrera que jo, pues, convidaria que la fera gent que està preparada, un corredor de 10K, pues, podria intentar-ho, però difícilment la podria acabar, perquè és que és 10K multiplica per 10.
Sí.
I en aquest cas...
Són 10 carreres de 10K.
En 24 hores tens temps per a fer-la, però les lesions poden eixir a la volta en un no-res.
I el tema mental... És
important. És important.
Jo crec que ahir deu d'influir molt.
És important, i també el grau de... el grau que tenim cada un de suportar dolor, perquè jo vaig acabar la carrera en els peus en bambolles.
Bueno, tenies bambolles a partir de quin quilòmetre?
A partir del quilòmetre 50 i algo ja tenia bambolles.
Clar, i a portar més d'una marató i és normal que tinguin bambolles.
Ja però, tenia bambolles.
Però ahí està la qüestió psicològica, dius, he fet 50 quilòmetres, tinc bambolles, però és que estic a la meitat.
I també
vaig a fer l'altra meitat. En bambolles d'espeu.
També ser conscient de quines són les capacitats que cada un té, no? Que un, millor dit, té. Sense tindre en compte...
No, i reconèixer-les, no? Perquè moltes vegades un subestima o sobreestima, depèn de cadascú, no? I la veritat és que tindre la mesura adequada i proporcional, jo crec que és important, i això crec que ha d'influir molt la ment, si mentalment estàs preparat per fer-la o no.
El cert és que unes setmanes abans de la carrera, en un dels entrenaments llargs que vam fer, en acabar l'entrenament li deia jo a la meva parella, en camos queden, sí, ara està gairebé en la pròpia carrera en si, encara ens quedarien un potosí de quilòmetres i jo no ho sé si podria acabar, però clar, perquè fas, no t'he cansat.
Fas un entrenament de 25 quilòmetres i dius, bueno, és que me'n quedarien 75.
En aquest cas eren de 40, era un de 40.
Un tio.
I em notava cansat. Això va estar motiu de preocupació durant tot el temps previ a la carrera, totes aquestes setmanes que mancaven pel dia de la carrera. Fins que un dia vas canviar el xip, en el sentit de que dic, bueno, jo he estat entrenant, he estat preparant-me, ja no sols les cames, sinó tot el cos, més també és important tindre un control de què menges, què has de menjar i què no, i ho he d'intentar. El company m'ha preguntat el cap, no? És important el cap? Sí, sí que ho és, i tant que sí, perquè és que són moltes hores fent la carrera i moltes altres a soles, de nit també, de nit en el frontal i a soletes, perquè clar, la gent abandona, és que són més ràpids, estan allà davant, i és que són del montonet mitjà cap arrere, com és el meu cas, pues un poquet més arrere, i al final pues es ressegàs del pelotó, que també està en lloc, no? Passes moltes hores a soles, a lo millor cruces en un, cruces en l'altre, i l'objectiu, arribar a meta en lo possible, quant antes millor, però vas
però,
al passeig.
Però dosificant, no?
Perquè no dosificant, pots... òbviament. I tinguent autocontrol, no donar-ho tot al començament, només a muerte, 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 perdó l'expressió, a tope des del començament, perquè abans de mitja carrera ja estàs fundit.
Clar.
A veure, has de repartir l'energia.
Nosaltres sempre comencem el programa presentant el convidat i de lo que anem a parlar. No només anem a parlar d'això, perquè també anem a parlar jo. Una cosa que trobo que és interessant, i ho ha dit, el teu perfil no és... Que tu has dit, jo he sigut sempre esportista, però l'esport aprofita per moltes coses, no només per estar sa. Mm-hmm. És un exemple que m'agradaria que explotaren després. Però sempre posem una cançó, una música. En aquest cas... és una cançó que ningú canta, però és una cançó molt especial, però és una òpera, ¿vale? Perquè tu estàs ahí tocant. És una gravació de l'any 2002.
I què feia jo ahí tocant, Ferran?
Estàs ahí tocant, i pues, has tocat en mi molts anys, la trompeta en el quintet de metalls. És un concert, és una gravació en directe. El micro estava baix de la cadira del tubista. Mm-hmm. La gravadora, una gravadora d'un minidisc que estàvem al·lucinats, que van comprar en Andorra, trobe, o en Reus, no me recorde. I anem a escoltar-lo. També podem comentar algunes anècdotes d'estes.
Thank you.
cançó del Torero, de l'òpera de Bizet, Carmen, que el solista era Ximo Tur, actual catedràtic a Alacant. I estava tocant Juansa, amb qui toca és?
Bueno, el quintet, conforme diu la, el numeratiu, és un numeratiu, un numerat. Sí. Eren cinc, esta és tu, Ferran, estava el nostre amic Ferran Femení a la trompeta, Juan Luis a la tuba, Ximo Tur, que l'acabes d'esmentar tu ara mateix, i este que ja sí, que ara este micro roig sentat.
Bé, Juansa, a veure, el deport, tu per què l'utilitzes? A banda de pastar-se, o... què és el que t'ha portat a tu? En què t'ha ajudat? Si és que t'ha ajudat, jo penso que sí, a mi també m'ajuda.
Vols fer un paral·lelisme entre l'esport i la música?
No té per què, encara que jo sempre...
O que vos expliqui.
Sempre dic que la música es fa en el cos i has d'estar sa, o si no, no, si no tens energia, si no estàs sa, no pots fer...
O sigui, està relacionat amb la música i l'esport.
Sí. És un moviment constant.
Doncs l'esport és també una manera de trobar-se a un mateix fent algo que li agrada o que li agrada menys, però contribueix a... no sols conforme a dir Ferran al benestar físic, sinó també al benestar psíquic, diguem emocional, i a refer, és com si feres un reset al teu cervell i tanmateix al teu cos. Contribuïs a trobar-se millor. No importa quin esport facis, simplement el fer-lo ja suma en la vida de tothom, sense cap condició.
Ostres.
A veure, quina és?
Veig un filòsof. Veig un filòsof.
L'ha posat en el paper.
Sí, escolta. I jo, com abans havia fet dit jo un cert paral·lelisme, a mi em dóna la sensació que vosaltres dos, no? Ferran i Juansa, que són músics, en certa forma, això de tocar música... diríem que és un acte de perquè és un acte de fer una cosa bé, no? De voler, en certa forma estic relacionant amb el que estaves dient tu, això de gaudir tocant música, però no només per a un, sinó també per als altres. En canvi, l'esport pot ser que siga sobretot per a un, per estar bé un i per a gaudir un, no? Però a mi em dona la sensació que la música és per compartir-ho amb els altres, no? Eixes sensacions, eixes emocions, Tu gaudixes tocant-la, gaudixes, no? Però, en certa forma, estàs compartint-ho amb els altres, estàs transmetent emocions i missatges als altres.
Perdona, Joan, l'esport també.
Com?
També el comparteixes.
Comparteixes com?
Sí, perquè com? Sempre hi ha gent que està mirant, sempre hi ha gent... pròxima que sap que vas a córrer o si és un partit o el que siga i gaudixen de voret gaudir.
Valoren
l'esforç i s'emocionen també de veure que aconseguixes una meta que t'has posat.
Sí, són actes socials.
Exacte. I quan són esports d'equip i de competició, pues, encara mouen més masses, però els esports de individuals, no? de córrer o de tal, també porten molta gent que està expectant a veure, ja no a veure qui guanya lo millor, sinó de a veure la gent, a animar a la gent, no?
Ja, compartir
la gent, les emocions. Quan fan carreres ciclistes, quantíssima gent i ahir animar a la gent perquè igual li dona que arribi primer que no, no? O a una carrera popular. Els carrers estan plens de gom a gom de gent, no? L'esport crida a no sé, a fer societat, no? A compartir les emocions, jo crec.
Continuant això que estàs dient, l'altre dia parlava amb un alumne que anava al conservatori i diu que els principis, els dos primers anys són molt teòrics, pot ser, i encara no tenen... comencen un instrument ja, però no tenen, no toquen en públic, pot ser, no fan concerts, però ja és a partir del tercer, no? I eixa base, no? Aquesta base de l'harmonia, aquesta base teòrica, aquesta base de... perquè al final la música, el solfeig són matemàtiques, no? Li ha donat a aquesta xiqueta, que és alumna meua, una base que diríem, desenvolupa la música, nota que això és una tècnica que ha de millorar, vull dir, la qüestió de la qualitat, de voler fer les coses bé, de compartir la música. Ho diu perquè ho comparàvem amb gent que toca la corneta Setmana Santa i que no són músics, però volen col·laborar, volen participar de la festa, però no són músics. Què passa? Que no tenen aquesta tècnica i pot ser que et desafinen, no ho fas, però pot ser que això no ho tinguin tant en consideració. En canvi, aquesta xiqueta que anava al conservatori i valorava la música del punt de vista de la qualitat, de fer-ho bé, d'afinar, de fer els arranjaments, de l'harmonia, de tal, saps el que vull dir?
Estem parlant de ser perfeccionistes.
Sí, però estem parlant de que això, diríem, comporta diríem intentar fer una música de qualitat que soni bé que transmetre i que realment quan ho transmetes als altres, els altres escolten la música i valoren aquesta qualitat, diuen, ostres, que bé que sona, mira això, tal, mira l'altre. Ho diuen perquè això és com en l'esport guanyar. En l'esport guanyar són els que ho fan bé o que pot ser que tenen més base teòrica o tenen més base a l'alimentació que diei, o estan més preparats i aconsegueixen guanyar les curses.
Jo penso que ara acabes de donar en el clau. Estan més preparats. És que estan més preparats són els que van per davant. En la música has fet una comparativa en la gent en que eixa a tocar amb molta voluntat i amb molta gana la Setmana Santa, alguns d'ells seran músics, altres no, però també posen ganes. El que passa és que per moltes ganes que poses, si no tens una base sòlida sola sobre la qual construir una línia, un camí, un itinerari, el que siga, a mitjà camí el quedes perquè el falta el contingut que no s'ha pres en el seu moment. Esta xiqueta a la que tu has fet menció antes, és una xiqueta que està creixent des d'una base sòlida musicalment parlant i com ha après a construir, vol construir bé perquè el seu caràcter ho demana i perquè la música, per a que soni i agrade i arribe, més que agrade, que arribe a qui l'escolta, ha d'estar ben feta.
Exactament. A mi una cosa que m'ha cridat l'atenció és quan has dit, per exemple, per preparar-te la cursa aquesta de 100 quilòmetres, has tingut en compte inclús l'alimentació. T'has preparat, en certa forma. A veure, quin és el teu esforç, perquè has fet abans, has dit 20 quilòmetres. Bueno, vull dir, tu t'has preparat, ja tenies una certa experiència fent curses i, per tant, ja sabies el ritme que podies anar, t'ho has preparat i en la teva experiència, i això és el que t'ha servit per a... Vull dir, pot ser que alguns, has dit un 10, un 15% que abandonen, no? Per què abandonen? Pot ser perquè aquesta preparació no la tenen, no? No han pensat en l'alimentació, no han pensat en entrenar-se en una forma, no han pensat en inconvenients, anem a provar, no? A provar. Vull dir, perquè a mi una cosa per a mi important de les persones és quan es plantegen un objectiu en la vida, la base per arribar a aquest objectiu ha d'estar ahí, has de saber que has de preparar-te, has de tindre aquestes coses, aquest component o l'altre, en la música, en l'esport, en altres camps, no? Perquè en el camp educatiu, per exemple, els alumnes que es plantegen tindre estudiar o a la universitat o a un cicle formatiu superior, però han de saber quin és el seu objectiu i què han de fer a poc per arribar ahí. Vull dir, tot això és important i tindre clar. Les persones quan maduren pot ser que és quan tenen clares aquestes coses. Això és el que vull dir. I per tant la maduració pot ser que sigui una qüestió important a l'hora de plantejar-se aquests objectius i assolir-los. I aquest grau de maduresa és saber quin és el teu punt de partida, quina és la metodologia, és la informació, és l'educació, és la conscienciació, és el compromís.
Seria també un punt a tindre en compte, pense que sí, una persona, permeteu-me l'expressió, com el burro Victorio sense pena ni glòria, vaig a provar una cosa seria. que exigeix més que el provar. Cau és lliure de fer el que vulga, suposadament pense jo que la majoria de la gent que s'inscriu a aquest perfil de carreres pues no va a jugar. És algo serio i uns més preparats que altres, al capdavall és una empresa que implica bastant.
Molt d'esforç. Però a veure, m'agradaria que explicaré característiques, perquè no hi havia pujades i baixades, o era pla, no n'hi havia muntanya, o sí, o era tot
bueno, asfalt. Bueno, compta'ns on era el recorregut.
El recorregut, la carrera rep el nom de Transilicitana, d'acord? Conforme diu el seu nom, és una carrera que es fa a Elx, Ilicitana és d'Elx,
sí.
I volta per tot Elx, fins i tot fa muntanya.
Quin desnivell acumulat tenia?
Tenia un desnivell, no sé si de 500 i algo.
No era molt muntanyosa.
No, feia muntanya i feia pla, feia platja, arena, de mar,
també.
Sorra. I la dificultat, si de cas assenyalar, era que eren 104 quilòmetres.
I per què 104 i no 100? Això és 4 pares que no, però costen, eh?
Supose que era més que altra cosa per quadrar el començament i l'acabar de la carrera en la ciutat d'Elx. Supose, no ho sé cert. A voltes diuen mitja marató aquella carrera que són 22 quilòmetres i diuen marató aquella que en són 42, però pense que a voltes s'amplia 23 o en són 21 en lloc de 22 per fer coincidir certes coses. En este cas pense que també serà per això. No ho sé, dic, però pense que pot ser siga per això. I la carrera, pues, mixta.
Bueno, sí, com ha de ser. De totes formes...
Mixta, què vol dir?
Mixta en este sentit que barreja diferents tipus de terreny.
És que clar,
no és de sol, és asfalt, sinó que... És,
clar, deu ser complicat en 100 quilòmetres fer-ho tot igual.
Clar, hi havia asfalt, hi havia trail per muntanya, hi havia, com ha dit abans, sorra de mar i pista forestal, sendes... passades per diste pobles també
I n'hi havia homes i dones corrent?
Tant i tant que sí.
En un principi quan has dit mixta m'ha parlat serà això? No pot ser.
Igual l'expressió no és l'adequada, no sé, però és la que m'ha vingut al cap, sí. I pense que
mixta en els autobusos vol dir drets i asseguts també. Vull dir, mixta s'utilitza per moltes coses.
Ells té moltes pedanies, molts poblets que pertanyen al municipi d'Ells i per tant té un terme municipal bestial molt gran. I bueno, té paratges fantàstics des del Fondó d'Elx.
Vas passar per el Palmeral,
Marjaleria, la Marina d'Elx, que és platja en zona de dunes amb boscos de pins, vull dir, és brutal tot el territori d'Elx.
I també fa molta calor.
I també té desert.
I molt de vent.
I molt de vent, bueno, depèn del dia.
Que per cert, el dia de la carrera, el matí el van tindre superxulo, però a partir de migdia va moure el vent i un vent loco. Ben loco.
A quina hora vas acabar la carrera?
A les 3 del matí.
Que feia fred, suposo.
Sí.
A quina època era? Davant?
El 24 de...
Febrer.
De febrer va ser.
Ah, d'enguany? Sí. Va ser enguany?
Sí. Oh, fa 4 dies, fa un rato.
24 de
febrer. Repetiràs o...
Pues Ferran, vaig a dir-te una cosa. Quan tu es planteja un repte i ja l'aconseguix, com a que el repte està assolit, ara cap a altre repte.
200.
Què més dius? És que fàcil les dir-ho, eh?
El que no ho ha fet mai, no, que fàcil les dir-ho.
Aleshores, quin serà el proper repte? No ho sé.
De totes formes, és una experiència que has guanyat experiència. Jo tinc un dubte, una cosa al cap, a veure si la dius. Si ho tornares a fer, quins errors has comet que, no, que bueno, que dius, ara ja ho sé, ara esto no em tornarà a passar. perquè anaves molt preparat, portaves bona roba, portaves tot el que tenies que portar, perquè, vamos, quan t'escrius aquesta carrera, tu llegeixes la normativa i el diuen coses que has de fer.
Sí.
Home, imagina si no haver portat frontal. No haver portat així.
Sí, hi ha una normativa obligatòria que si no ho portes poden... un, com es diu això?
Descalificar-te, no?
Qualsevol persona de...
Que és una motxileta d'estes en aigua de, i això de,
sí,
també...
Clar, és necessari. Tot i que hi havia molts avituallaments i molt professional la carrera, siga dita en el sentit de l'organització.
Porten ja diversos anys fent això,
sí,
ja
sí.
Saben.
Molt professional l'organització, torne a dir-ho, i avituallaments hi havia bastants... òbviament s'ha de portar líquid, s'ha de portar barretes energètiques, menjar ja els avituallaments per general, si no en tots, en quasi tots, atenció mèdica, infermeria, en diversos avituallaments, però sí, és necessari estar més allà de les condicions físiques, portar el que el reglament de la carrera t'obliga.
I a banda del reglament, que encara no m'has contestat a la pregunta.
Ah, és que me'n vaig, un poquet per les parres.
No passa res, jo te ho recordo. Errors que vas cometre, coses que ara ja saps, que en un tipus d'estes, no, anava a dir competicions, d'estes carreres, saps que això s'ha de fer i que no ho sabies. I ara ja ho saps perquè ho has patit en les teves pròpies carns.
Sí.
Per exemple.
Òbviament... jo vaig començar la carrera, segons la gent que, en la que he corregut, que he eixit a entrenar amb mi, m'han dit que sóc molt ràpid en muntanya. I el començament de la carrera, tot i que començava des de la ciutat d'Elx, prontament ja començàvem a agarrar senda de muntanya i a pujar al que es diu el cau. A unes antenes i després baixar de les antenes cap avall, 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 i aquesta part és bastant segons que és bastant tècnica en muntanya, i jo en la tècnica de muntanya de córrer sóc ràpid i ho vaig aprofitar molt, li vas pegar molt fort, molt fort.
Quants quilòmetres portaves quan estaves baixant del cau?
No ho sé,
però poquets,
20 i pico. 20 i pico.
Pues és que 20 i pico són poquets en aquest tipus de carreres.
Sí, clar, són 100 en total.
20 i pico. De fet, jo vaig començar a notar que el meu cos ja demanava una baixada d'intensitat a partir del quilòmetre 64 o per ahí. A partir d'ahir el meu cos ja va anar baixant, però el que el company estava dient, perdona, repeteixes?
Vicent, soc Vicent.
Vicent estava dient el cap juga molt. Aleshores, si el cap juga i el cap el diu has de continuar, no pots córrer, bueno, no, sí pots córrer, però no deus, perquè encara el queden 40 quilòmetres per davant. Aleshores, pues un poc de seny i a continuar.
Baixant el ritme, suposo.
Òbviament, clar, baixant el ritme. Ratos trotant, ratos caminant, endocorro, per dir-ho d'alguna manera.
Endocorro.
La gent diu que la gent corredora popular com jo, no és professionals, que siga dit, n'hi havia molts, diu que el trote cochinero és la solució a la transilicitana.
Trote cochinero?
Trote cochinero, tiqui, 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 espaet, espaet, però sense parar, trotant, trotant, tuc, 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 tuc. Uh-huh. I... I aquí ho fa.
I encara no m'has contestat a la pregunta.
Se'n va per les rames, és que...
Bueno, anem a veure, fas memòria, és que m'ho
sí,
vas
sí,
dir tu.
Sí, 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 sé quina és la pregunta que m'has fet. Saps què passa, Ferran? Sí que hi ha alguna coseta que el meu cap li pega voltes al respecte de coses que després d'haver fet la carrera podria millorar. Però tanmateix encara no he fet una reflexió plena de què i com abordaria altra volta aquesta carrera.
Ja.
Encara no.
Però a banda d'això, hauries pogut evitar les bombolles als peus?
Pense que és difícil això. En el meu cas, pense que és difícil. Uh-huh. O pot ser sí, però també queda el dubte. Pense que va haver passatges de la carrera o trams de la carrera en què lo millor vas fer certes coses que van repercutir a llarg plaç en l'itinerari de la carrera, que si no les haguera fet, pues a lo millor no m'haveren repercutit negativament. Però això és un dubte. No sé si és la solució o una proposta de millora i canvi de cara si haguera de tornar a fer esta carrera. La meva experiència en ultres és pràcticament nula més enllà d'esta que he fet.
Que no està mal. De totes formes, tu fas entrenaments de 40 quilòmetres. Has fet entrenaments
per aquesta carrera eren necessaris.
Totalment.
Algun d'ells.
Totalment, però clar, és el que dius tu. Jo faig un entrenament llarg, que són 40 quilòmetres. Què tarda és? 4 hores?
També depèn. Si tu fas en pla...
Aproximadament.
Pues, l'entrenament aquest no sé si va tardar, van tardar 7 hores.
O 7 hores.
En fer és 40, eh? Si no recorde mal. Ali, si estàs per ahí, corregis-me. La meva xica gran.
Parlem de sensacions.
Sí.
Les eixides de les carreres populars, o l'eixida de la mitja de la Volta a Pego, per exemple, a mi em pareix espectacular, i és un poble i són poquets en comparació a grans ciutats, però jo ho trobo espectacular veure tota aquesta gent, aquesta energia, i quan comencen el ruïdo que fan, saber dir, hòstia, és emocionant. Allà, pues, allò seria encara més, perquè eren més de 1.000 també, i enfrontant-se a 100 quilòmetres, però també està l'assumpte de l'arribada. Què va ser més emocionant, eixir o arribar? O és diferent?
Pensa que has dit coses interessants, no? I pensa que també les sabrà tothom, almenys aquells que d'alguna manera hem viscut l'esport. Tot començament d'una cursa, siga de 5 quilòmetres, siga de 10, siga de 100 o de més, o no importa. Sempre són motivadors, aquest pujor d'abans de començar la cursa, que es fa una festa espectacular, sana, divertida, emotiva fins i tot, és algo meravellós. L'arribada a meta també ho és. Però l'arribada a meta, en el meu cas, permet-me que en riga, perquè a les 3 de la matina, havent eixit a les 8 del matí, portant 104 quilòmetres al llom, per al llom no, a les cames, però a les cames, amb bambolles als peus, al final pense que l'últim quart de la carrera, és a dir, sobre 20-25 quilòmetres, el cos ja anava de manera mecànica, perquè el cap dia has d'arribar a meta, estigues com estigues, has d'arribar a meta. Quan vaig arribar a meta, vaig alçar el cap i vaig mirar el...
La foscor del cel, no?
El cel.
No, era l'arc.
Ah, sí.
En el temps que havia fet, perquè com vegueu tots, jo porto ulleres. I a la carrera no les portava. Pel que fa al seguiment del GPS i del crono, pues anava preguntant. A quin quilòmetre estem? Més o menys, podia mirar-ho així de junt, però a les 3 del matí, en tot el que acabo de dir, vas mirar a l'art de meta i el crono, i dins de mi la satisfacció era espectacular, però no ho expressava per fora.
Estava sense energia.
Estava.
Tot s'ha de dir.
Estava sense energia. Era un repte que havia aconseguit, era algo emotiu, però no ho vaig festejar d'una manera desbordar. Havia aconseguit el repte, tenia ganes de sentar-me i de recuperar energia i esperar a que la meva parella arribara a meta. I...
Descansar, però descansar també psicològicament, perquè ja has arribat, no tens sí, per què córrer ja.
Però...
Ah, però la teva parella també corria.
Sí, ella té la culpa de que jo la fera.
Ah, però llavors corria
la culpa és meva, però va ser ella qui em va motivar. Perquè ella volia fer-la i com al començament del programa s'ha dit, jo no, perquè em pareixia, entre cometes, aquesta barbaritat que que sona gordo, no? Però comencé a entrenar en ella
i ella va reptar.
Comencé a entrenar en ella quan ella em va fer la proposta i jo em trobava en una condició òptima, no necessàriament excel·lent, però sí òptima per a poder participar.
No estaria mal, perquè clar, si ella el pega 100 voltes i tu vas arribar a Basquella, algo no quadra, sí. Evidentment.
Sí, i es pot explicar. El seu germà també participava a la carrera i anava molt tocat del taló i no va voler deixar-se el germà.
Esa va raó. O si no...
Va haver guanyat ella, assegurat.
Però bé, això és que dona igual qui guanya, en el sentit que...
El guanyar una carrera, cada un, tots guanyem la nostra carrera. Si s'intenta, no n'hi ha primer ni segon. Cada un sap què és el que vol i el meu objectiu era arribar a meta i vas guanyar la meva carrera.
Molt bé.
Pues superbé.
Bé, i si no arribes i t'has de retirar, pues, també et pot ajudar a plantejar-te, dir a veure què he de fer el pròxim any per a córrer-la i acabar.
Sempre n'hi ha segones, terceres, moltes oportunitats en totes les coses, i l'equivocar-se, conforme bé has dit tu, dona peu a aquesta xicoteta o gran reflexió per a subsanar els errors que has fet, corregir-los, i a la següent, d'estar animat, tornar-ho a fer en les correccions adequades per a poder arribar al teu objectiu i guanyar la teva pròpia carrera.
Que curiós.
Filosofia,
Sí.
Una gran reflexió.
Albert, tu has estat en Bèlgica, has vist algú de Pego per allí? Sí o no?
No. Bueno, jo estava.
És que, bueno, a mi és que m'han dit que sempre que vas a un puesto sempre hi ha algú de Pego. I si no veus a ningú, el de Pego eres tu. Però jo vaig estar estos dies en Córdoba i sí que vaig veure gent de Pego.
Sí.
I Juan, el dia de la carrera, també va veure gent de Pego que no s'esperava. És així, no?
Sí, va ser algo molt...
La cursa, també?
Sí. Va ser algo molt gran, i és que, casualitats de la vida, és un company, jo estic anys sent membre de Dorsal d'Àneu, i ell és membre de Dorsal d'Àneu, pensa que encara ho és, i va ser un plaer, perquè a més mos duguem molt bé, i tropeçar-nos sense saber...
un de l'altre.
Va ser motiu d'alegria i satisfacció. Gran, mos van fer fins i tot una foto.
Això que dic jo. Tu has estat també fora aquests dies, Vicent?
He estat fora, però propet.
Has vist algú de Pego, pues?
Va, anava en un grup de Pego.
Mira, veus? Hem tenit
això. Estàvem ahí a un grup de Pego, de gent de Pego. En algun moment vam ser 16. I un dia vaig veure algú més de Pego.
Claro. És que
jo tinc una anècdota. Ara que parleu, que quan fem viatges trobem a gent de Pego, jo tinc una anècdota que... Un viatge que vaig fer fa molts anys a Ucraïna, quan encara no n'havia guerra molts anys, l'any que ens van casar, la meva dona i jo, vam anar a Odessa, també, un dels punts del viatge, Odessa, un port, i vam anar a l'òpera d'Odessa, una espectacular. Espectacular, no? I, clar, dius, bueno, m'agarra pixera, i vaig anar a pixar,
a l'òpera d'Odessa.
A l'òpera d'Odessa, que dona certa satisfacció. Jo,
això. He pixat a l'òpera.
Tornes a casa i dius, he pixat a l'òpera d'Odessa. Dona una certa satisfacció. Però no es penseu, ara ve el millor. No. Tu estàs pixant, el relaxes, i en això que veus que n'hi ha un al costat, que també s'ha pixat, i el gires així, i dius, oi, este, que vola. Me cago!
I és de Pego.
Qui era de Pego? Che, jo dic, che, tu eres de Pego, i aquí, què té? Efectivament, els dos eres de Pego. És això que n'hi ha gent de Pego que no coneixes, però a tots els has vist. I és quan estàs fora de Pego, quan la importància, dius, ostres, pues mos van posar a xerrar, com si fórem amics tota la vida, dius, quan dius, ser de Pego és important, perquè tu ets de Pego,
ser fort. De Pego és important.
De Pego, un de Pego fora, dius, com si fores una cosa, una xerrar, vinga, dius, què fas tu per si ja vas a l'altre, tal, i al final, ser de Pego és important.
Home, ja, això, el títol
i fer la brusa de 100 km és important, no. Ser músic és important.
No, no és important.
Però, no, sí, sí que és important, sí que és important.
Sí que ho és, sí que
ho és. Des del punt de vista de, des del punt de vista de que el planteges aquest objectiu i l'assolixes. Eres músic, fas música, tocaves música, acabes la peça i t'aplaudixen i tu t'has satisfet del que has fet. Això és important, també. Jo crec que hem de valorar el que fem. Des d'aquest punt de vista és important. I trobar-te un te pego a l'òpera d'Odessa. Jo em vas trobar i dic, això, que important que sóc, eh? Que important,
ara el preguntaré jo a tu i no va dir, ai, verga.
Entre altres coses.
Quan li vas dir, tu eres de Pego, i no va dir, ai, verga, no va dir.
No sé, ara me'n recordo, fa molts anys, però és això que he de dir, que ahir tixen tot tipus d'expressions, ara que he de dir, tot tipus d'expressions que diem a Pego, no? I que dius, almenys el més tixen quan parles amb algú de Pego.
O tixen o almenys el venen al cap.
He vist, quan vas córrer la carrera et van posar una pulsereta i encara la portes.
Sí, entre altres coses perquè no me la puc llevar de la mà.
La tindries que tallar, si la talles se te'n va.
Clar, i no la vull tallar, ahí està la cosa.
I no molesta tampoc.
No, no necessàriament. No la vull tallar.
Veus, això és un signe de felicitat.
És algo gran que per a mi,
veus?
Segur gran,
veus?
I no la vull tallar. Quan se me passa la mà menuda me l'estiraré i me la trauré i la deixaré junta en el trofeu.
Això és quan els joves que se van de festa per l'estiu no van a un festival i que tenen d'això i després no, tampoc s'ho lleven. Però ho recorden i és una forma de recordar la música, no? Cançons i els grups i tal. Això per l'estiu també, és una forma de recordar allò que has fet.
Abans mos posaven el cunyó quan sí, anaves a algun lloc a la discoteca o això. Però tu podies guardar-lo hasta el dia següent i de l'altre si podia ser.
No soc d'ells, però perquè he pogut entendre en ells es té molta consideració i molt de respecte a tots aquells corredores que acaben la trans. I el portar la samarreta de la trans o la pulsera de la trans, per allí sinònim d'orgull.
Veus?
Sí, ja fa anys que l'organitzen i...
Jo no soc d'ells, però també, sent de Pego, també tinc orgull d'haver fet la carrera.
Bueno, hi ha una cosa en comú, la crosta.
Sí. No fem la tas, però fem la crosta.
Home, organitzar una carrera així no és moco de pau, eh? No. És una barbaritat. Quan més llarga, més costa. O sigui, i a més, molt bé l'organització, ja ho has dit.
Sí, sí, excel·lent.
O sigui, quanta gent hi haurà en l'equip per organitzar això, eh?
Però, i damunt 24 hores allí, no?
Sí, anaves
l'avituallament, sí, sí, 24 anaves hores.
Per la nit i anaves per dalt de la muntanya, tu soletes en el frontal i de repente senties una veu, vas bé, tenies un punt de control, que estava una xica i un xic, a lo millor ensenyant el seu frontal, vas bé.
Una altra incongruència que t'he pillat, tu has dit que tu eres del Montó,
sí,
però anaves a soles.
Saps què passa? Que tinc molt mal caràcter, no volen estar amb mi.
No m'ho crec, això del mal caràcter.
És este vindre, no? de com va la carrera, cadascú al seu ritme. Hi ha moments en què estàs acompanyat de persones que no has vist mai en la teua vida, no, i pues sí, dona peu a conversar, dona peu a compartir pues, una xerraeta curta i després cada un al seu ritme
trobar. S'ajudeu uns als altres?
Sí, sí, molta solidaritat entre els corredores.
I per exemple, què és el que passa?
Jo em quedo en la frase, vas bé.
Vas parar pel tema de les bambolles, veritat, i quina solució el van donar?
Vas parar...
Perquè és un moment crític, és que ell perfectament podies haver-te retirat perquè mira, sí, estic molt mal.
Me les varen netejar, però això va ser al quilòmetre...
50 i pico,
me les varen netejar.
Però un sanitari.
Sí, i no em varen dir que no continuara. Si és cert que el reglament dia que davant la decisió d'un metge o d'un ATS de que veient ells que no estàs en condicions de continuar, el que tu continues és motiu d'eliminació de la carrera. Uh-huh. En el meu cas no em varen dir res d'això. Pot ser si al quilòmetre 80 m'haguera descobert els peus i més haguera vist un ATS, a lo millor m'haguera dit no continues, perquè després he estat encara tinc corfeta de les bambolles als peus, pelleta morta, sí, per dir-ho d'alguna manera.
No te les van rebentar?
No, me les van llevar i a continuar.
I no van posar vaselina o algo?
Sí, òbviament, clar.
I si feres portar vaselina? Haveres anat en els peus untats o de crema a l'eixida?
Hidratant, sí.
Pot ser, haveren tardat més en eixir o no haguen eixit, no sé el suficient per a poder-te respondre d'una manera contundent.
I... Sí, digues.
No, ho dic jo, ja que has comentat lo de la crema hidratant, és molt important. Jo faig... durant diversos anys he organitzat algunes etapes del Camí Sant Jaume en alumnes de l'institut, i una de les coses primordials que es diem és que s'han d'untar de crema hidratant
els peus. Clar, per evitar bambolles.
És a dir, quan arriben després de caminar, o sigui el primer dia quan comencen, abans de caminar, quan arriben després de dutxar-se i això
també,
i l'endemà de matí abans de començar a caminar també.
I solen ser de 20 a 25 quilòmetres caminant, no?
Sí,
aproximadament
etapes així, no?
Pensa
que... i tot, deixen bambolles que... perquè hi ha xavals que no estan posats a caminar tant, però passa, no? I la hidratació és molt important.
Sí, la hidratació, inclús en les carreres ultra, suplements nutricionals, líquids i sòlids, més enllà del menjar que puguen donar-te en els punts d'avituallament. Es convenia portar barretes, i tindre una preparació nutricional prèvia a la carrera la setmana d'abans, per tal de cobrir les manques que puga tindre el teu cos pel que fa a allò que necessitarà a la carrera. Diguem nutrició esportiva.
Sí.
I queda poquet ja?
Sí, que ens queda un minut a soles.
Un minut. Anava a preguntar-te sobre el tema de com suportar el dolor durant tant de rato, però el minut és per acomiadar.
No, però poc contestar-nos.
No sé, o el que no t'han preguntat
el dolor,
dir...
El dolor acaba per desaparèixer en el moment en què tu el creus el teu paper i en ell el teu objectiu.
Ostres. Mm. Dolor més dolor igual a zero.
Exacte.
Més dolor, menys ara. Dolor igual a zero.
Ara,
en arribar a meta t'istot, arribar a meta t'istot el dolor, que has anat angolint.
Jo la meta t'inxerit.
Juan, s'ha sigut un plaer escoltar-te, sentir eixa... Txell, està animant-me a mi a fer una carrera.
Sí.
Mos apuntem tots.
Jo la faria caminant. Corrents no, però caminant.
Caminant. Tot és important, eh? Fan falta tots, eh?
Juanxa, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I avant, moltíssima força a continuar.
I a fer-ne una pròxima.
El que passa,
gràcies a tots vosaltres.
Que vagi bé.